notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. La Universitat Pompeu Fabra s'ha tornat a situar entre les 150 millors universitats del món, segons Times Higher Education. A l'edició 2020 de World University Rankings, la UPF s'ha posicionat com a 143a universitat a l'escala global, 60a a Europa i primera de l'Estat. La Universitat Autònoma, que l'any passat va assolir el lloc 143, ha caigut enguany al 157. En el rànquing d'enguany també hi apareix la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, que ho fan al tram d'entre 501 i les 600, i la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Politècnica de Catalunya al tram entre les 601 i la 800. La Universitat d'Oxford, l'Institut de Tecnologia de Califòrnia i la Universitat de Cambridge encapçalen el rànquing altre cop. La classificació té en compte variables com la docència, la recerca, les cites, la internacionalització o la transferència de coneixement. 45 universitats espanyoles han entrat al rànquing. La Universitat Autònoma de Madrid és la primera després de les tres catalanes que apareix al rànquing.
Bona tarda. L'alegria ha imperat a les portes de l'escola pública Joan Maragall de Santa Pau en el primer dia d'un curs que es presenta d'allò més mogut. El centre Garrotxí manté el mateix nombre d'alumnes que l'any passat, amb 134 nens i nenes. També continuen els problemes d'espai a l'escola, a l'espera de les obres d'ampliació que han de començar al novembre. Montse Tarrés és la directora de l'escola Joan Maragall de Santa Pau.
Encara que sigui començament de curs, tant de bo comencin, i intentarem fer com fem sempre, vull dir, davant d'una situació complicada, doncs treure-hi el màxim profit i fer-ne també un aprenentatge, i per tant serà tot un repte i ens fa molta il·lusió que comencin.
On el curs sí ha començat en plenes obres és a l'escola Finestres de Mieres, on encara no han acabat els treballs que el Departament d'Ensenyament va iniciar aquest estiu. A Olot, l'Escola d'Art i Superior de Disseny ultima els treballs de renovació dels tancaments i la calefacció, finançats entre el Departament i l'Ajuntament.
Escoltàvem aquesta crònica des d'Olot Televisió amb Paula Núñez, no movent-nos de l'àmbit educatiu, i com explicava, el Departament d'Ensenyament ha finançat diverses actuacions de millora als centres educatius de la Garrotxa, concretament en molts indrets, però no en el cas de Santa Pau, on l'esperada ampliació de l'escola s'haurà d'esperar al curs vinent. La Biblioteca Pública de Lleida ja ha exhaurit les places de 7 dels 11 grups de lectura que ha oferta per al nou curs. El centre manté el mateix número de grups que l'any passat, tot i que hi ha una demanda creixent per part dels usuaris. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El fet de no haver pogut incrementar el pressupost destinat a aquestes activitats fa que s'hagi optat per la consolidació dels grups existents, tot i que de cara al gener s'intentarà fer-ne algun de nou. Ara per ara, quan queden un parell de setmanes pel tancament d'inscripcions, ja s'han ocupat 200 de les 240 places que s'ofereixen. Només queden vacants els grups d'història i novel·la, ciència i contes i còmic. Antònia Capdevila és la directora de la Biblioteca Pública de Lleida.
Una vegada comencem el curs, a vegades ens trobem que hi ha gent que s'apunten, comencen i ja sigui o perquè no els ha agradat o per raons laborals o personals ho han de deixar. Llavors, en aquell moment, nosaltres avisem a persones que tenim en llista de reserva i, escolta, si t'interessa, ha quedat plaça disponible en aquest grup.
El gruix majoritari de població que conforma els grups de lectura són dones i jubilats, una tendència habitual però que es vol canviar a través de propostes per sumar més públic jove i masculí.
Amb aquesta crònica de Lleida posem punt i final. Que passin bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui s'ha posat punt i final a 82 dies de vacances. Avui, gairebé 1,5 milió d'alumnes han tornat a l'escola i, per tant, el país ha recuperat la normalitat dels 9 mesos educatius. Per tant, tornem a llevar-nos d'hora, a les matinades, al trajet al col·le, als deures, aviat a les activitats extraescolars i aquesta rutina que és la que ens ocupa majoritàriament al llarg de tot l'any. Són costums, són hàbits que es van repetint, com evidentment les reivindicacions, perquè evidentment, també com dèiem, el primer dia de curs escolar no és complet si el conseller de torn no diu que tot ha anat bé i és fantàstic, i si els sindicats no expliquen les mancances de l'actual sistema educatiu. I ens quedem en aquesta part. perquè que els nanos aprenen, és evident, la qüestió és si surten prou ben educats i si els mestres tenen prou eines com perquè allò que nosaltres els hi confiem, l'educació dels nostres fills, surti amb nivells òptims en relació amb el que hi ha a la resta de, a la resta del món. És per això que avui volem saludar en Ramon Font. Ramon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Perquè aquest matí, des del sindicat Ustec Estès, sindicat majoritari a Catalunya, heu tornat novament a reivindicar allò que ja reivindicàveu a la finalització del curs passat i que a dia d'avui encara no s'ha mogut peça.
Sí, de fet, el departament ha millorat molt amb una cosa, que és amb la comunicació, i ens ha après a maquillar molt les dades, no? Conseller, avui... Ah, penses, mira, avui és un bon dia, comença el curs i ja sents el conseller de ràdio que diu que hi ha menys alumnes i més docents. I clar, això potser sona molt bé, però el que passa és que hi ha menys alumnes a primària i també menys mestres, i més alumnes a secundària i més professors. A la secundària què passa? Doncs que els de primer d'ESO, que l'any passat feien 25 hores lectiva, ara en fan 30 i a més necessiten més professorat que a primària, com tothom sap. Es tenen més especialistes a secundària, no? Que a primària doncs, hi ha tutora, l'anglès, educació especial, i llavors doncs, no és el mateix que tenir tot música, he dit música, que no em vull deixar ningú, i a secundària doncs, hi ha totes les assignatures. I clar, a més fan més hores amb més professorat, es necessita més professorat, de fet no ha millorat res, tot segueix igual, igual fins i tot som l'administració del 155, no hi ha un cap millora, i això és una dada molt, molt preocupant.
Em sembla que tenim algun problema amb la connexió de telèfon mòbil. Estàvem parlant amb el portaveu del sindicat Ustec Estès, en Ramon Font, que ens explicava que estem igual o una mica pitjor que el curs passat. Ara sí, Ramon, t'hem recuperat. Havíem tingut aquí un tall de so.
Em sap greu, no sé on t'havia quedat.
No, que estàvem... Vaja, acabàvem d'escoltar que estem igual o pitjor que l'any passat i que... I, bueno, i et anava a preguntar que si la voluntat... Bueno, de fet, el que reivindicau els sindicats és com a mínim tornar a la mateixa situació que el 2010, que és, sí. És sorprenent.
La mateixa capacitat de servei que teníem el... El 2010 suposaria, doncs, afegir a la plantilla de professorat 8.300 efectius, que no és poca cosa, no? Perquè hem calculat, no?, en funció de la capacitat de servei que teníem i retallades que hi ha hagut, com l'increment d'una hora lectiva que teníem en aquell moment, tant a primària com a secundària, la reducció de dues hores de majors de 55 anys, van passar els terços a mitges, que... Perdó, van passar les mitges jornades a terços, que això va implicar perdre hores en els centres educatius, però tot això, a més, recordeu que hi havia la sisena hora primària, que nosaltres no n'érem partidaris, perquè ja som el tercer país amb més hores lectives a primària de la Unió Europea 27, i això va suposar molts docents, i nosaltres no volíem que els fessin fora, però els van fer fora amb la sisena hora, se'ls podia haver aprofitat per fer desdoblaments, per millorar l'atenció a l'alumnat, van estimar-se més estalviar-se els diners, no? Que de fet per això ho van retallar en principi. Llavors estem molt pitjor de fa 10 anys, 6 anys de creixement econòmic, 3 prorrogats, sí. Això és un problema molt greu, perquè quan tens creixement econòmic i prorrogues un pressupost, tot l'excedent que tens que podria servir per millorar els serveis públics, doncs el que fan és pagar el deute de la banca, no? Una banca que vam ajudar a rescatar, doncs ara el deute públic se'ls tornen als bancs, que si es requeriu la llei quan s'obren diners, que és el que ens està passant ara. Sona estrany, però ara el que passa és que ens sobren diners i amb aquests diners que ens sobren paguem el deute, retallem el dèficit, i el senyor Aragonès se'l veu molt orgullós quan explica aquestes xifres, però als serveis públics això és un drama.
Dues qüestions molt breus, Ramon. Per una banda, hem detectat el nostre entorn, i sembla que això és bastant general, la voluntat del departament d'intentar concentrar grups d'alumnes, és a dir, sobresaturar les classes per mirar de reduir professorat, en determinats centres ho hem pogut veure, això per un costat, i per l'altre, iniciem un curs escolar que serà, sens dubte, reivindicatiu, és a dir, tornarem altre cop a reivindicar i a sortir al carrer perquè les coses vagin per on creiem que hem d'anar?
així, de fet, ara endegarem un procés en els centres, doncs, de debat, d'assemblees, de veure on s'està disposat a arribar. Ja hi ha unes mobilitzacions que, previstes per la llei aragonès, que suposa una privatització, una externalització, hi ha fins i tot l'educació infantil, a la llei de contractes, no? Això que li diem de servei de les persones, no? Que li diem la llei aragonès, doncs està previstat un dia, els centres de formació d'adults, l'educació infantil, serveis de menjador, molts temes de l'escola que es poden externalitzar. Aquí sí que hi ha una unitat, no només amb la comunitat educativa, sinó amb usuaris i treballadors i treballadores d'altres serveis públics, que ja ara a la tardor ja tindrem mobilitzacions.
Però Joan, quina serà la primera?
Bé, doncs s'anunciaran en roda de premsa, s'estan ultimant detalls, hi haurà una roda de premsa el dia 17, dimarts vinent, i ja anunciarem mobilitzacions, però hi ha força caliu quan anem a les reunions, hi ha molts actors implicats, i pensem que les mobilitzacions estaran a l'alçada del que aquest projecte de llei, que ja està molt avançat en el Parlament, es mereix, no? Una resposta ciutadana en favor dels serveis públics, pensar que són un dret i no són un negoci, i aquesta llei ho està enfocant com el negoci que poden fer, doncs, empreses, fundacions, de tota mena, no?
Fem una cosa, Ramon, si et sembla, quedem emplaçats per dimarts vinent, tot just després de la roda de premsa, per explicar aquestes mobilitzacions, el quan, el com i el de quina manera, et sembla?
Sí, jo encantat de la vida. Vinga. Ja ho sabeu.
Doncs, Ramon Font, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A reveure, molt bona tarda. Inici del curs escolar que ha estat reivindicatiu a molts llocs, per exemple, a Barcelona, Isabel.
Doncs sí, reivindicatiu, perquè aquest inici de curs ha estat acompanyat de concentracions a algunes portes d'escoles i instituts, sobretot pel que fa al districte de Sant Andreu. Desenes de famílies s'han concentrat en aquests centres educatius per protestar contra la massificació i els bolets, amb el lema "Prou improvisant educacions afecta a totes per una educació de proximitat i sense massificacions". La concentració, que ha estat convocada per la coordinadora d'associacions de mares i pares, reclama una millor planificació i també una major inversió. No confien en que els bolets, que en aquest curs escolar a Sant Andreu han estat 6, siguin la solució definitiva a la manca d'oferta de places públiques, sinó que, diuen, suposen un problema, tot agreujant aquesta massificació a les aules. Des de la coordinadora, més alerten que s'estan construint milers d'habitatges nous i que amb l'oferta actual no podran donar sortida a tots aquests infants nouvinguts. Al districte de Sant Andreu hi ha 19 escoles de primària, un institut escola i 7 instituts públics. La majoria d'aquests centres s'han sumat a la convocatòria i durant 15 minuts han protestat davant la porta principal del centre.
Doncs a tota la canalla que ens estigui escoltant, molta sort en aquest inici de curs escolar, bona feina, constància i perseverància i paciència. I els pares, evidentment, estar atents a les mobilitzacions. Bona tarda a tots i benvinguts. Saludem a tota la gent que ens escolta des de les emissores locals que emeten el FAR cada tarda, i que és un plaer compartir amb vosaltres aquestes dues hores de ràdio dedicades a les qüestions socials, però també, evidentment, amb l'objectiu principal, que és promoure la cultura marinera. Us saludem la Isabel González, a qui ja escoltàveu. Què tal, Isabel? Bona tarda.
Bona tarda.
En David Valverde i en Juanjo López als controls tècnics, a la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, a l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal i qui us parla, en Josep Maria Cano. Fins les 6 de la tarda amb tots vosaltres.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Diuen que després de la tempesta arriba la calma, i això és el que estem tenint. Mirem la previsió del temps per les properes hores. Saludem en Sergi Gallego. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació meteorològica a Catalunya és estable, amb predomini del cel serè o poc ennuvolat en general, pel creixement d'algunes nuvolades a punts de muntanya, principalment al Pirineu. A banda, arribaran alguns núvols al terç sud del país que deixaran el cel localment mig ennuvolat en aquest sector. La temperatura és notablement més alta respecte a ahir i s'assoleixen valors al voltant de 25 i 30 graus. Pel que fa al vent, bufa entre fluix i moderat de component nord i est, amb alguns cops forts al delta de l'Ebre. Aquest vent altera la situació marítima i les onades podran arribar a un metre d'altura en mar de fons de l'est, sobretot al litoral central i al delta de l'Ebre, que són les zones més exposades. Pel que fa a la mà, la nuvolositat augmentarà de sud a nord fins a quedar al cel mig ennuvolat en conjunt. Malgrat tot, a partir de mig matí creixeran nuvolades a la meitat sud que deixaran el cel localment molt ennuvolat en aquest sector. A més, és on és probable que es formin alguns ruixats i xàfecs. La temperatura serà semblant i el vent s'intensificarà a la costa amb ratxes que podran superar els 40 km per hora al sector central del litoral. A banda, la situació marítima s'alterarà lleugerament i predominarà la forta maror en mar de fons de l'est, principalment a la Costa Daurada, on els efectes de la baixa pressió encara al Mediterrani són presents. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I avui hem sabut que els Mossos d'Esquadra van detenir dues persones pescant gairebé 4 quilos de dàtils de mar al port de Cambrils, una activitat que està prohibida per ser una espècie protegida. Daniel.
Doncs sí, agents de la Unitat Regional del Medi Ambient els han denunciat per pescar de manera irregular aquest mol·lusc protegit tant per la normativa europea com també per l'estatal. Les dues persones van ser enxampades a finals del mes de maig, equipats amb un equip d'immersió i amb una quantitat de 3 quilos 800 grams de dàtils. La unitat subaquàtica del cos dels Mossos va fer una posterior inspecció a la zona del port, on va localitzar les roques d'on haurien estret els moluscos. Els Mossos van retornar els dàtils en aquests, als seus hàbitats. Ara s'enfronten a un presumpte delicte relatiu a la protecció de la flora, la fauna i els animals domèstics, que prohibeix la pesca d'espècies protegides.
I on també hi ha problemes de seguretat, en aquest cas és a Deltebre, on els veïns estan alarmats per l'augment de robatoris amb força a vivendes i edificis particulars. Per aquest motiu s'ha creat una junta de seguretat local on hi és present la Conselleria d'Interior, és a dir, els Mossos d'Esquadra, i la policia local. Judit.
L'Ajuntament de Deltebre i el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya cerquen vies de treball conjuntes per seguir disminuint la inseguretat ciutadana. Una reunió que ha sol·licitat el propi alcalde de Deltebre, Lluís Soler, el conseller d'Interior, Miquel Buch, fruit de l'augment de robatoris i ocupacions que s'han viscut durant el mes d'agost al municipi. La col·laboració entre les dues administracions ha permès fer ja al voltant de 30 controls policials, així com també incrementar l'activitat tant pel que fa a la prevenció com a la posterior investigació. El conseller Buch, però, ha destacat que Deltebre no és un municipi insegur, tenint en compte que de mitjana a Catalunya per cada 1.000 habitants hi ha al voltant de 75 fets delictius. I a Deltebre, en canvi, aquesta mitjana se redueix al voltant dels 45. No obstant això, continuaran treballant conjuntament per disminuir-los i que la població se senti segura.
I el creixement de l'aeroport del Prat sempre ha estat polèmic i segueix sent-ho. Continua, de fet, la polèmica. Ara, plataformes ciutadanes han volgut sumar-se a l'Ajuntament de Calafell per reclamar que no es canviï l'actual operativa de l'aeroport. Ivan.
Ho han fet en un comunicat on mostren el seu rebuig a una possible alteració de l'actual model de pistes. Preservem Castelldefels, Prou Soroll, l'Associació d'Afectats per la Contaminació Acústica i l'Associació de Veïns de Gavamar es posicionen d'aquesta manera amb l'Ajuntament de Castelldefels per fer front al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat publicat per la Cambra de Comerç. L'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, ha explicat que el creixement de l'aeroport no pot anar en detriment de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del municipi. Considera que han de seguir treballant, diu, en la configuració sostenible del territori. Menys prudents han estat, per la seva banda, les plataformes ciutadanes, que han mostrat la seva determinació a mobilitzar-se o a prendre accions, diuen, jurídiques i mediàtiques en defensa de la ciutadania si finalment es decideix alterar o no la configuració de pistes i també els seus horaris. Demanen, per tant, la construcció d'un front comú entre les administracions i la ciutadania.
I atenció, gironins, perquè esteu convidats a participar al procés de participació ciutadana que ha obert l'Agència Catalana de l'Aigua per recollir propostes i definir la planificació hidrològica per al període 2022-2027. Cristina.
En concret, la primera de les sessions informatives es durà a terme el proper 19 de setembre a la seu de la Generalitat a Girona, on es centraran en els rius Ter, Daró, Muga i Fluvià, les rieres del Cap de Creus, Montgrí, Empúries i Cap de Begú Blanes, així com també els recs Madral i Sirvent. L'objectiu és debatre i recollir propostes per definir les mesures per a la planificació hidrològica catalana corresponent al període 2022-2027. Aquests processos participatius es duran a terme entre el 2019 i el 2021 i serviran per definir l'elaboració del pla de gestió de les conques internes i el seu corresponent programa de mesures. Els processos de participació s'articularan a través de dues vies. Per una banda, participació online a través de la plataforma participa.gencat.cat i per l'altra a través de diverses sessions presencials en el territori català, començant per Girona i també en les properes setmanes a Tarragona, Manresa i Granollers. Es preveu que el darrer trimestre de 2021 es faci la sessió plenària per informar de les noves actuacions i mesures incorporades a la planificació hidrològica.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
espatlla em veia pentinar-me el seu vent la cavallera, cantar les llunes de les seves nits, cantar les llunes de les seves nits, cantar vermells de la tardor, cantar el silenci de la nova neu, cantar si torna el dolorós amor, cantar si torna el dolorós amor, i creixo un poc més en l'intent i creixo un poc més cada entretens. Volen vol fent i les noves llavors, volen vol fent i les noves llavors, qui sap on el vent ens pot...
Com a l'element de feina, l'element de treball. Això quan en principi quan teniu previst que funcioni o que estigui desenvolupat projecte, o que pugui usar-se?
Aquest projecte té una duració de 3 anys. Estem en el primer any, doncs en els propers 2 anys ja estarà doncs, en marxa. L'any vinent ja tenim alguna prova pilot doncs, planificada i bueno, doncs, anirà seguint tot aquest procés, però a finals de l'any vinent doncs, el projecte està ja bastant consolidat.
I finalment, aquelles coses que ens agrada tant als periodistes, serem pioners o estem adaptant al que ja existeix en d'altres llocs del món?
Bueno, nosaltres, en aquest cas, crec que serem pioners.
Molt bé.
I més no, en el fet de fer-ho de codi obert i en el fet de focalitzar-nos particularment en la digitalització de les produccions de aqüicultura, no?
Xavier, ha estat un plaer conèixer el projecte i serà un plaer fer-hi un seguiment al llarg d'aquests mesos que tenim per endavant fins que sigui una realitat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bona feina.
Moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Xavier Vilajosana és investigador principal del grup de recerca Wireless Networks de la Universitat Oberta de Catalunya. Així arribem gairebé a 4:45 de la tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Benvolguda senyoreta, som la convidó a córrer amb mi. No s'avergonyeixi massa, que així ja li mostraré el camí. Perquè es farà despistada, ja s'acaba fet un munt de cops. Però una cosa està ben clara, que el d'avui serà el millor de tots. I no m'avanci encara, que vull veure-li la cara. Entre corrent junts per als camps verds de març. Tot serà més fantàstic, si em trec el sandall de plàstic. Soc tot orat, tinc un toc especial, i quan corro fos un crot animal. Benvolguda senyoreta, som-hi, la convido a córrer amb mi. No s'avergonyeixi massa, que ja li mostraré el camí. Soc! Sempre s'ha de fer un escafament. Biflexions de panxa a terra diuen que és idoni per la ment.
Sí, evidentment.
Seguirem la nostra festa fent un exercici abdominal.
Abdominal.
I ho farem amb molta cura, que si no podríem prendre mal. I com m'agrada viure saborint el seu somriure. No hi ha res més dolç que els seus ulls verds brillants. I em perdo entre els seus llavis. Ai, Arnau, no te'ls acabis. Soc tutorat, tinc un toc especial. I quan corro fots un crot animal. Benvolguda senyoreta, som el convidó a córrer amb mi. No s'avergonyeixi massa, que ja li mostraré el camí. No, no, no.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat.
Ja hi tornem a ser. Ens posem calçat còmode, agafem la bossa, la curiositat i les ganes d'aprendre i engeguem novament la maquinària per seguir coneixent diferents ports del nostre territori. I en aquest cas ens anem a un port que de ben segur els nostres oients coneixeran i els hi sonarà. És el port de l'Escala, Isabel.
Doncs sí, aquesta vegada ens aturem amb un molt bon motiu i és que aquest dissabte 14 de setembre l'Associació dels Amics de la Vela Llatina i el Club Nàutic han organitzat la trobada de Vela Llatina per gaudir de tot aquest espectacle que ens ofereixen aquest tipus d'embarcacions. Aquesta és ja la 24a edició que se celebra d'aquesta trobada, que cada vegada compta amb més participació d'altra banda, que ve de tot arreu. Ens ho explica Joan Capella, que és el secretari de l'Associació de Vela Llatina de l'Escala.
Doncs anem cap a l'Escala, saludem en Joan Capella. Joan, bona tarda i benvingut.
Bona tarda a vosaltres.
24 edicions, 24 anys, amb aquesta, amb la que celebrarem aquest proper dissabte, d'aquesta trobada de Vela Llatina. I ha crescut molt això, Joan?
Ha crescut, sí, sí. De fet, cada any ens creix una mica tant en nombre de participants com en vedat. Però bueno, sí.
De fet, participants que creixen per dos motius, suposo. Primer perquè cada cop hi ha més gent que la coneix i que, per tant, vol venir a gaudir de la iniciativa, de la proposta, però també perquè hi ha una corrent de recuperació i d'utilització novament d'aquest tipus d'embarcacions que suposo que fa que hi hagi un parc més ampli, també.
Sí, sí. Actualment podem dir que hem avançat bastant, inclús, o sigui, ara s'ha creat una federació, que se'n diu la Federació Catalana per la Conservació del Patrimoni Marítim i Fluvial, que engloba totes les associacions que hi ha al llarg de la costa catalana, que estem en contacte amb federacions semblants de la resta d'Espanya i també de la resta d'Europa, perquè hi ha una federació internacional europea de conservació d'això, del patrimoni marítim i fluvial. Llavors, això ara estem més organitzats, podem dir-ne, i ens venen embarcacions de fora, i bé, amb aquest aspecte creix la consciència per la conservació d'aquest patrimoni que entre tots hem de preservar.
I quin paper juga l'Escala? Perquè, de fet, a l'Escala hi heu apostat fort des de fa ja, bueno, 24 anys, no?, per aquest tipus d'embarcació.
Mira, doncs, bueno, l'Escala de tota la vida, com coneixen la gent de l'Escala i d'altres contrades, sempre ha sigut un poble mariner en el qual, doncs, hi ha hagut moltes barques que inicialment feinejaven a vela i llavors s'han anat transformant, però, bueno, podem dir que actualment és un dels únics o dels pocs pobles de costa que encara conserva un mestre d'aixa actiu, i doncs que hi ha un cert nombre de barques que funcionen i naveguen.
De fet, la trobada, repetim, és la seva 24a edició. Això vol dir que hi ha uns certs hàbits consolidats. En què consistirà? Quin recorregut fareu? Explica'ns una mica com anirà això.
Sí. Mira, doncs la trobada, en principi, consisteix en una navegada de companys i el programa, per dir-ho així, és a partir de les 9 del matí del dissabte 14. Ens trobem tots en els locals que ens cedeix el Club Nàutic, allà fem les inscripcions, perquè això de les inscripcions sempre va tard i sempre hi ha aquella gent que es presenta el dissabte al matí a última hora sense haver ni dit que vindrien ni res, amb la qual ens dificulta bastant el càlcul de tot el tema de halar i aquestes coses. I fem una mica d'esmorzar, sortim del port de l'Escala, ens anem a la platja del poble, l'antiga platja de les barques, que és on amarraven totes les barques de pesca antigament. Allà ens posem a la sorra perquè ens estem una estona perquè la gent puguin fer fotos i bueno, d'alguna manera també per justificar la subvenció que rebem de l'Ajuntament, i així fem poble i fem país, no? Vull dir, se'ns veu i d'allò. I llavors, a partir d'allà fem una petita navegada, normalment depèn del vent d'on vingui, perquè aquestes barques també tenen una dificultat que no, o sigui, no maniobren com les barques de vela modernes, llavors els fem un recorregut que els sigui fàcil de fer segons el vent d'un bufi, que normalment sol ser un recorregut que va fins a Sant Martí d'Empúries, els hi muntem unes boies i van fent navegades per allà, un vira-vira, que en diuen els francesos, o sigui, anar a tornar, anar voltant fins cap allà a les dues de la tarda, que llavors tornem tots a port per fer un dinar de germanor. I aquí s'acaba la festa.
De fet, una festa que com dèiem, és tradicional i de la qual, a la qual hi venen gent de molt lluny, fins i tot francesos, eh, que sí?
Sí, francesos aquest any, mira, aquest dematí acabo de rebre un mail d'una altra barca grossa de cap a 11 metres, un sardinal, que també venen de Colliure. En venen aquest any franceses, en vindran 3 o 4, no ho sé segur encara, perquè sempre pot haver-hi algú que es despengi a última hora, però ens venen d'arreu, en ve una que ve per terra i vindrà de l'Ametlla de Mar, vull dir que o sigui, repleguem barques de tot arreu, ve la més grossa, que és el Sant Ramon, que ens ve de Vilassar, de fet està al port d'Arenys, la deus conèixer, i bé, ens venen barques de molts llocs, inclús algun any ens han vingut barques de Galícia o del País Basc, depèn.
Doncs escolta'm, serà un plaer poder gaudir d'aquesta trobada el proper 14 i escolta'm, llarga vida la vela llatina aquí a l'Escala. Moltíssimes gràcies, home, que vagi tant, molt bé,
llarga
Joan.
Vida.
Cuida't.
Vinga, doncs.
Fins després.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
El Club Nàutic de l'Escala és un bon exemple de la voluntat d'integració del port al nucli urbà i de la convivència entre tradició i innovació, i ho fa amb la modernització dels equipaments que alhora permet seguir mantenint la tradició més viva que mai. D'això i de més qüestions en volem parlar amb el tresorer del Club Nàutic de l'Escala, Clot Vergés.
Doncs saludem-lo. Clot Vergés, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Tu ets un dels participants d'aquesta 24a edició de la trobada de vela llatina del port de l'Escala. Quina és la teva embarcació, Clot?
Sí, tinc un llagut tradicional, quasi un dels últims de fusta que s'han construït a la drassana sala de l'Escala, i als anys 70, i es diu Xatrac Menut, i intento navegar amb el net i transmitir aquesta relació que tenim amb el mar i sobretot la navegació a vela llatina.
Perquè què diferencia la vela tradicional o de fet la vela moderna, més que tradicional, la vela sí. moderna amb la vela llatina, que és realment la tradicional?
Mira, és un altre, potser un altre approach, una altra manera de navegar. Buscarem nosaltres amb la vela llatina més l'estètica que l'adrenalina. Vol dir que buscarem la serenitat que l'estrès de la regata. Volem abans de tot, disfrutar de la navegació. Una mica com feia també els nostres antepassats pescadors de l'Escala. Buscaven la seguretat d'una bona navegació amb una feina ben feta. Pues nosaltres seguim una mica aquest camí. És una altra manera de navegar.
De fet, és una altra manera de fer que cada vegada agrada més gent i cada vegada té més aficionats, no? Aquí a Catalunya ho hem descobert relativament fa poc temps, a França ja fa més temps que us hi dediqueu o que s'hi dediquen. Realment és qui ho prova s'hi enganxa.
Sí, jo penso que aquí a l'Escala hi ha una tradició encara més forta que a França. Jo sóc català del nord i puc dir que a Colliure, Banyuls i tot això hi ha haguts com aquí, però no hi ha tanta tradició. Aquí, segurament, perquè l'Escala és una vila marinera. Clar. I sabem que la vela llatina és un dels pilars més importants de l'identitat cultural del nostre poble. I aquesta sensació, aquesta cultura que tenim és molt més forta a l'Escala que per exemple, a Colliure. No sé per què, però... Sí.
No, en Clot, a més de tenir una embarcació, és tresorer del Club Nàutic de l'Escala. Com conviuen i com lliguen equipaments nous i moderns, com són de fet els clubs nàutics, amb embarcacions de vela moderna, per entendre'ns majoritàriament, amb tot aquest món de la vela llatina, de l'embarcació de fusta, d'aquesta navegació tranquil·la i de qualitat?
Sí. El Club Nàutic de l'Escala té com a objectiu principal la promoció de la vela. És per això que tenim una escola de vela molt coneguda, però també que organitzem quasi cada setmana, cada cap de setmana, regates, etc. Però no oblidem que si volem millorar el nostre futur, com deia el filòsof, no podem fer si no sabem d'on venim i el nostre passat. Llavors, clar, és lògic això, que nosaltres, Club Nàutic, com a entitat del poble d'Escala, ajudem aquesta associació que fa transmissió del nostre passat. Això és molt important per nosaltres. De fet... I tenim també una peculiaritat.
Sí.
No conec un altre port. Tenim una platja dintre del port de l'Escala. Això, tots els turistes que venen saquen foto i realment és molt peculiar. Però aquesta platja ho fem servir per dos temes. El primer és la depuradora de l'aigua del port, perquè el ressac de l'aigua sobre la gravia,
sí,
pues oxigena l'aigua i la depura. I el segon motiu és estètica i cultura. Mm-hmm. Vull dir que aquí hem habilitat aquesta platja exclusivament per les barques tradicionals i la vela llatina.
Correcte. Escolta'm, a més el Club Nàutic treballa insistentment per modernitzar les instal·lacions, per modernitzar els equipaments i per d'alguna manera integrar aquestes dues filosofies de navegació.
Exacte. I el que intentarem cada vegada, cada any més, és integrar la vela llatina també a dintre de l'escola de vela. Jo voldria que els nens de l'Escala, que ja sabem que hem fet un conveni amb l'Ajuntament, que tots els nens de l'Escala, sí, pues, durant el curs escolar, tenen dret a iniciar-se gratuïtament a la nostra escola de vela.
Molt
jo
bé.
Voldria que també coneixen la vela llatina, navegar amb la vela llatina.
Doncs escolta'm, ens ho posem com a objectiu proper. En tot cas, tindran una oportunitat aquest proper dia 14. Clot, ha estat un plaer conèixer't. Que vagi molt bé.
Un plaer.
Cuida't.
Igualment. Moltes gràcies i fins aviat.
Fins aviat. Doncs no es queda més que convidar-vos aquest proper dissabte, dia 14, a la trobada de vela llatina que es farà al port de l'Escala. Ja ens hi trobareu i ja podrem conèixer i gaudir d'aquestes embarcacions. I, evidentment, també convidar-vos a passejar amb nosaltres d'aquí uns dies per un altre port de Catalunya.
Passegem pel port, amb la col·laboració de Ports de la Generalitat. El Far. Produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
La Mediterrània, que és l'objectiu principal d'aquest programa, és el bressol de les civilitzacions, és d'allà on va néixer tot. Per això ens genera neguit i ens contradiu veure com aquest bressol de civilitzacions s'està convertint en un lloc o en un dels llocs del món on més injustícies es fan. L'altre dia, el passat dimarts, se'ls va donar al Parlament de Catalunya la medalla d'or del Parlament als responsables de les ONGs que han estat aquest estiu més intensament treballant a la Mediterrània, Òscar Camps i Carola Requet. Van recollir aquest reconeixement del Parlament de Catalunya i en els dos parlaments van reivindicar aquesta mobilització social més enllà del que fan els governs. Què està passant a la Mediterrània? S'explica o no? Ho volem saber i ho volem analitzar. I ho volem fer des d'una certa distància de les entitats que estan treballant, operant a la Mediterrània, tant sigui SOS Mediterrània com pugui ser, per exemple, Metges Sense Fronteres o a la pròpia Open Arms. Per això ens hem anat a buscar un pacifista, un activista per la pau i per la justícia social, com és l'Arcades, perquè ens ajudi i ens orienti, i ens expliqui, ens ajudi a entendre el que està succeint. Arcadi, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda, gràcies.
No deu ser fàcil d'explicar, em sembla.
No ho és gens ni mica, perquè resulta que des d'allò que s'ha definit moltes vegades, la Mediterrània com un pont de mar blava, més aviat s'ha convertit en una de les línies de separació més important entre el nord i el sud, o si es vol dir d'una altra manera, entre els rics i els pobres del planeta. N'hi ha d'altres, la frontera entre Estats Units i Mèxic podria ser, doncs les costes d'Austràlia també, l'arribada al Japó també, però jo diria que Europa s'ha volgut desvincular dels països del sud, siguin africans majoritàriament, però també alguns asiàtics, i ha creat unes fronteres terribles que han convertit la Mediterrània, com s'ha dit moltes vegades, en un mar de cadàvers.
Permetem, em deixes que mogui la frontera de rics i pobres? Perquè més enllà de països rics i països pobres, sembla que sigui una qüestió de rics i de pobres dins d'un mateix país, no? És a dir, els interessos econòmics, els rics, les grans empreses, les grans indústries, no volen aquesta gent, i la ciutadania en aquest sentit sembla que majoritàriament tenim molt clar que el que està passant no es pot permetre.
Bé, evidentment. Els rics i pobres és una expressió molt genèrica que ve d'aquell antic pensament del que parlàvem fa un cert moment, de rics i de pobres n'hi ha en els països rics i n'hi ha en els països pobres, però el que és evident és que avui en dia la gent que vol venir d'aquests països, que a més de ser pobres, diria que som sobretot empobrits, doncs volen venir cap aquí i són víctimes d'unes fronteres que Europa té fèrriament controlades, i no únicament fèrriament controlades, sinó que a més les externalitza, perquè algú diria que la Mediterrània és un mal fronterer, jo mateix ho acabo de dir, però avui en dia Europa, d'una manera absolutament il·legal, està col·locant les seves fronteres, per exemple, a sota del Sahel. Té un sistema a la Unió Europea d'ajuda en aquests països perquè ells mateixos procurin que la gent que vol venir legítimament a guanyar-se la vida cap aquí ja no puguin sortir de casa seva. I és, per tant, una altra frontera que tenim. Després també hi ha, com ha dit molt bé, una opinió pública que majoritàriament voldria que la gent pogués venir, però que en part està relativament enganyada per aquests partits d'extrema dreta, per aquests partits xenòfobs que intenten carregar els neulers del malestar social que hi ha, doncs, en els que venen de fora. I això també és un error d'interpretació que ens va fer. Les coses van malament, perquè, com heu contat molt bé, aquestes grans empreses acumulen cada vegada més beneficis, els especuladors es situen cada vegada més per damunt. El diari de la setmana passada em deia que ara hi ha més multimilionaris que mai, però mentre aquesta gent s'enriqueix, els altres s'ho passen malament, tant si són d'aquí com si són de fora. I aleshores se'ls fa entendre a la gent que la culpa és de fora, i evidentment això no és veritat.
Hi ha aquell discurs que diu que, bé, no es tracta de que no arribin, sinó de que no hagin de marxar del seu país i que, per tant, l'actuació s'ha de fer en origen, que segurament estaríem tots d'acord, però deu ser tan complex això d'actuar en origen que es fa gairebé impossible.
Bé, és evident que el millor per la gent és haver de sortir de casa seva, però tal com estan les circumstàncies, mentre les nostres empreses vagin, com heu assenyalat en la introducció, explotant aquests països d'una manera constant amb els seus recursos minerals, cobrant-los el deute abusivament, aportar-los els seus residus, treure problemes fiscals al damunt, etc. Mentre els països del nord i les empreses que hi han situades amb ells actuïn d'aquesta manera, és evident que aquesta pobresa generarà i que soldrà venir. I, en conseqüència, nosaltres no som ningú per evitar que la gent vingui, quan resulta que, a més, des d'Europa, històricament ens hem anat a tots els continents a buscar-nos la vida d'altra forma. I a l'estat espanyol això ho sabem perfectament, perquè ens vam anar a Amèrica fa 500 anys, ens vam exiliar també després de la Guerra Civil, encara vam anar a Alemanya fa 60-70 anys, i, per tant, segurament no som els pas els més indicats per dir que la gent no s'ha de moure.
Però llavors ve l'extrema dreta en temps de campanya electoral i fora de temps de campanya electoral i ens diu que bé, que si acollim a tota aquesta gent, doncs amb els nostres impostos no se'ls pot mantenir i que empobrim el nostre sistema de salut i el nostre sistema educatiu i que tenim accés a menys ajuts i que al final portem el nostre status quo, no?, el nostre nivell de vida, a un de similar al que portaven aquesta gent als seus països d'origen.
Evidentment, això és una fal·làcia i una mentida com una catedral. En primer lloc, el que s'ha de dir és que els que acumulen fortuna són aquests que han especulat. Una ONG prestigiosa que es diu Oxfam Intermón ens ha assegurat que les 26 persones més riques del planeta acumulen una fortuna igual a la meitat de la població mundial. Per tant, el segon, la situació aquesta no és la població d'aquí, és la població d'aquests 26 persones en les quals inclús hi busquen les pessigolles. I, per altra banda, si l'Estat no té, doncs, diguem-ne, recursos per finançar l'estat del benestar, més fa-se culpa de l'estat, és per culpa d'allò que es diu el frau fiscal. I, per descomptat, el frau fiscal
qui el fa sobretot són les grans empreses financeres, són els grans bancs, són les grans fortunes, són els grans transnacionals, en el cas nostre són les empreses de l'IBEX 35, aquests són els responsables, i no pas la gent que legítimament vol venir cap aquí.
Per tant, estem parlant d'una guerra econòmica, estem parlant d'interessos econòmics, no d'interessos humanitaris, no d'interessos de nivell de vida, sinó senzillament una qüestió de que els rics segueixin mantenint el seu estatus.
Sí, això s'ha pretès sempre, però diria que fa gairebé 200 anys que hi ha un sistema que es diu capitalisme que el que fa és maximitzar aquestes diferències. Que hi ha hagut diferències entre rics i pobres, això s'ha dit i explicat tota la vida, però recordem que els països rics, respecte dels països més pobres, abans que el capitalisme s'extengués a nivell mundial, com a molt tenien un diferencial de dues o dues vegades i mitja. Actualment, els més rics i els més pobres estan separats amb un diferencial que, com a mínim, és d'un 80 o d'un 90. És a dir, el capitalisme ha enriquit amb uns i empobrit amb uns altres d'una manera clara. Això a nivell mundial, però també a nivell de cada país, aquest diferencial s'ha generat de la mateixa manera.
I en aquest context, quin paper juguen totes aquestes entitats, com Metges Sense Fronteres, com SOS Mediterraner, com Open Arms, com totes aquestes que fan aquest paper de resistència a les lleis de la Unió Europea?
Bé, jo diria que en primer lloc fan una tasca importantíssima de presa de consciència, perquè això que estem parlant aquí i que s'està posant damunt de la taula s'hauria de saber d'una manera molt generalitzada. I aquestes ONGs, que fan tasques voluntàries, que ho fan amb molta dificultat, que ho fan amb molt de risc, posen damunt de la taula aquest problema. I a més, hem vist que acaben rescatant bastantes vides humanes, malgrat l'oposició dels governs, malgrat l'oposició de la Unió Europea, malgrat l'oposició doncs, de les marines de cada país, etc etc. Per tant, jo diria que en primer lloc fan una tasca de presa de consciència i en segon lloc, no sempre, però quan poden i en l'ús de les seves possibilitats, salven vides humanes, que és importantíssim.
Quina solució i quin futur li veus a aquesta? Perquè és evident que això pot allargar-se un temps més, però no pot allargar-se de manera indefinida. I la gent vol seguir intentant sobreviure, eh? És una mala mania que tenim, no? Com menjar cada dia, que ens agrada doncs, sobreviure, no? Per tant, seguiran venint cap aquí.
Clar que seguiran venint cap aquí. I a mi em sembla que és legítim que vinguin i que ningú té dret a tancar les seves portes a ningú. Posar fronteres en el món crec que és de les coses més absurdes que hi ha. Fixem-nos com es diuen els grans ONGs, Metges Sense Fronteres, Arquitectes Sense Fronteres, Braços Oberts, els Open Arms, etc etc. Per tant, vol dir que hem de tenir una societat oberta, acollidora. Evidentment, la gent d'aquí no en té per què pagar les conseqüències, perquè també hi ha que s'ho passen malament, però ja he dit abans que el mal no ve d'aquí. El mal ve d'un petit residu de capitalistes enriquits, els quals, atenció, això no ho hem d'oblidar mai, nosaltres estem enriquint quan comprem els grans empreses, quan treballem amb els grans bancs, quan doncs, ajudem en aquestes situacions. Per tant, també hi tenim la nostra petita part de responsabilitat. I aquesta és una cosa primera que a hores d'ara penso que està avançant d'una forma positiva. Ara, aquestes últimes setmanes, fins i tot aquests últims mesos, hem vist que, per exemple, es generalitzava a molts llocs, almenys a Catalunya, allò que se'n diuen fires i jornades de consum responsable.
Sí.
Consumint només en aquelles empreses que actuïn honestament, que tinguin caràcter ètic, no en aquelles que van per aquests mons de Déu a deixar residus, que van aquests mons de Déu a explotar la mà d'obra, que aprofiten mà d'obra barata d'aquests llocs, etcètera, etcètera. Aquesta és una primera actuació que nosaltres podem tenir, a part d'aquella altra que he apuntat abans de la presa de consciència i de qüestions per l'estil. Jo crec que estem, com que la situació s'ha empobrit tant, com que la situació s'ha vingut tan difícil, estem ja prenent consciència de la necessitat que les coses vagin canviant. I de mica en mica, jo soc persona esperançada, crec que podran anar canviant.
Per tant, hem de fer amb els drets humans el que sembla que hem començat a fer amb el producte de proximitat o el que hem començat a fer amb l'ús de determinats dels plàstics i aquestes coses. És a dir, començar a prendre consciència i començar a generar aquesta pressió social.
Clar, aquesta seria una de les facetes, pressió social, actuació personal nostra, denúncia constant, però després a partir d'aquí no només es tracta de que la gent intervingui, també les institucions públiques, els governs, siguin autonòmics, siguin estatals, siguin europeus, han d'actuar de la mateixa manera. I malauradament ens hem de compte que hem de travessar, per exemple, dos processos electorals importants en últims mesos i és evident que aquestes qüestions no s'han posat damunt de la taula de la manera important que s'haurien de posar. Per tant, no únicament es tracta que la gent actuï, que ho han de fer-ho, que les entitats socials treballin, que ja ho estan fent, sinó que també els posin una mica a la cua d'aquestes actuacions.
També et diré, Arcadi, que avui precisament amb els companys, amb la companya, miràvem una mica el funcionament de la Unió Europea i certament l'entramat administratiu és molt complex, lo suficientment complex com perquè un ciutadà al final acaba desistint d'entendre com funciona tot això d'Europa, tot això dels governs, tot això dels països, i per tant acabi sent el que és una menjadora i un club per quatre.
Sí, sí, però escoltat, nosaltres hem estat sempre molt il·lusionats amb la Unió Europea perquè veníem del franquisme i ens semblava que era una institució democràtica, però avui en dia no hi ha cap raó per pensar que ho sigui sent. Jo penso que és una vergonya democràtica. I inclús, per exemple, es vol canviar la nova presidenta teòrica, von der Leyen, que està nomenada ara, sí, vol canviar el nom de la cartera del Ministeri de Migració i la vol anomenar Protecció de l'Estil de Vida Europea. Això, evidentment, jo diria que és propi d'una senyora que és feixista. I, a més, la seva actuació ens demostra que aquesta senyora ha estat la ministra dels militars a Alemanya els últims anys. No comprenc com la Unió Europea perd la vergonya amb això. Però, en fi, no ens ha de sorprendre, perquè jo ja fa anys que n'he quedat desenganyat. La Unió Europea de democràcia no en té res. Tracte migratori no en té res. L'euro ens empobreix. A Catalunya ens malté. És a dir, que comencem a fer una anàlisi en profunditat de la Unió Europea. Van haver eleccions europees a la primavera passada, sí, i malauradament aquests temes no van sortir pas damunt de la taula. Entre altres coses, perquè s'acostumen a barrejar les eleccions europees amb les municipals, amb el qual el tema europeu, davant del municipal, que és el que ens porta els temes de cada dia, queda una mica desplaçat, i això també és un error.
Doncs em quedo amb la idea de que torna novament a estar tot en mans de la ciutadania, en mans de la societat, que som el que ens tocarà i ens toca, de fet, empentar perquè tot això canvi i la Mediterrània torni a ser aquest espai, aquest bressol de civilització i no aquest espai d'inhumanitat, no?
Sí, crec que teniu tota la raó, hem de treballar, hem de prendre consciència i afortunadament els mitjans hi teniu molt a fer i en aquest cas ho esteu fent. Gràcies.
A tu, Arcadi, que vagi molt bé. Una abraçada. Fins a propera.
Adéu-siau.
A reveure. Molt bona tarda. I, evidentment, seguir mirant amb atenció i amb ulls de curiós tot el que ens expliquen, tot el que ens aporten la gent que està treballant sobre el terreny, tots els que estan damunt de vaixells treballant a la Mediterrània. És l'única mostra que tenim de fins a quin punt els governs i les administracions miren cap a una altra banda. Probablement el dia que aquestes ONGs deixin d'estar operant a la Mediterrània, el dia que els mitjans deixem de tenir-los, de posar-los el nostre focus d'atenció, probablement aquell dia haurem perdut la batalla de la humanitat i hauran guanyat els governs dels diners. Així arribem gairebé a les 5 en punt de la tarda.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
S'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. Sento que res té sentit, que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res, pel que sempre he lluitat, i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.